Ràdio Vilafranca.
Els dimarts, al Català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Avui, sense la Teresa Casanelles, farem igualment el Català al carrer que ens ha preparat el concurs i així podreu jugar amb nosaltres, trucar i aconseguir un llibre. Us el presento. És un petit àlbum de tapa dura il·lustrat per nens i nenes. Es diu La locomotora i altres poemes divertits de l'editorial Bacamú. Són poemes del polonès Julian Tuwim, il·lustrat per Lewitt Hym. D'aquest conte, d'aquest petit poemari, se n'han fet mil i una edicions i versions en moltes llengües, d'ençà que va ser publicat a Varsovia l'any 1938, i avui us regalem una nova versió, en aquest cas catalana, adaptada, feta amb molta cura, pensant als més petits de la casa, càrrec de l'editorial Bacamú, i que és nova de trinca perquè és d'aquest 2025. D'aquest setembre. Aquesta és la nostra proposta, el nostre regal pels petits de la casa, pels no tan petits, La locomotora i altres poemes divertits. És el llibre que regalarem, que sortejarem entre totes les trucades que participeu al concurs del Català al carrer, un concurs que la Teresa ens ha preparat i que us faré jo d'aquí uns minutets. Però ara anem a Ràdio Sant Sadurní i justament el mes que som, aquest mes de novembre, serà el protagonista d'aquesta petita classe de la Sònia Moll, que ens acosta el nostre company, el Miquel Cuenca.
Des dels estudis de Ràdio Sant Sadurní tornem una setmana més amb una nova càpsula del Català al carrer. Tenim amb nosaltres a la Sònia Moll, de l'oficina d'aquí al municipi. Bon dia, Sònia.
Bon dia.
Avui que parlarem del mes de novembre, endinsant-nos ja a la meitat d'aquests 30 dies, i parlarem precisament i concretament d'aquest mes.
Exactament. Avui parlem del mes de novembre, d'escorpins i d'escorpió, que no és el mateix. El mes de novembre és el mes dels escorpió, que són les persones nascudes sota el signe zodiacal de l'escorpió, entre el 23 d'octubre i el 21 de novembre. Fixeu-vos que diem els escorpió, no els escorpions, perquè és un nom invariable. De la mateixa manera, altres signes zodiacals també ho fem així, diem els sagitari, no els sagitaris. I també, sí, es pot dir els escorpí, per dir els escorpió, també podem dir els escorpí, que també és un nom invariable amb aquest significat. Ara bé, l'animaló de fibló perillós a la cua és un escorpí i, si en són molts, són escorpins. No sé si sabíeu que hi ha una bona colla de poetes en llengua catalana que són escorpió o escorpí. Per exemple, tenim Trinitat Aldrich i de Pagès, que és una poeta catalana del tombant de segle, de Vulpellac, que va néixer el 4 de novembre de 1863. En Josep Sebastià Pons, d'un 5 de novembre del 1886, que és del Rosselló. És un poeta, doncs, de la Catalunya del Nord. Tenim Manuela Ballester Vilaseca, del 17 de novembre del 1908, valenciana. En Joaquim Horta i Massanès, del 20 de novembre de 1930, en Bartomeu Fiol i Mora, del 12 de novembre de 1933, aquest de Palma, de Mallorca, que va guanyar, entre d'altres, el Premi Carles Riba. I ja més cap aquí tenim la Marta Pessarrodona i Artigas, poeta de Terrassa, molt coneguda, nascuda un 18 de novembre del 1941, i per ordre d'any, la Maria Mercè Marçal, que va néixer el 13 de novembre de 1952 a Ivars d'Urgell. Avui volia compartir amb vosaltres un poema que ajunta tot el que he comentat avui amb vosaltres, és a dir, els escorpins, amb una forma dialectal que trobareu en el poema que ella diu escorpits, però que són escorpins. També hi trobarem el mes de novembre perquè aquest poema està dedicat a Francesc Layret, un advocat obrerista que va ser assassinat un 30 de novembre i, a més, és de Maria Mercè Marçal, que va néixer un 13 de novembre. I aquí, aquí us recito el poema que es diu A Layret, 30 de novembre de 1920. 20 bales foren, 20 bales, ai, quan trencava la nit. Dia 30 de novembre, nit d'hores decapitades. 20 bales foren, 20 bales. Dia 30 de novembre, nit sense alba de matí. Ai, com moria la nit. Caigué la crossa del poble, segaren l'alè de l'aire. 20 bales foren, 20 bales. Malaja qui no ho recorda. 20 escorpits al seu pit. Ai, com sagnava la nit.
Poema profund.
Molt.
Doncs moltes gràcies,
gràcies
Sònia,
a tu,
novament,
Miquel,
per acompanyar-nos en aquesta càpsula, ja la setmana que ve, última del mes de novembre.
Exacte.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Falten uns 3 minuts per un quart de 12 i obrim concurs, concurs matiner, aquest dimarts, perquè estic sola, sense la Teresa, així que truqueu i ajudeu-me. Volem que surtin totes les paraules que us proposem i que, com més persones, millor, tinguin opcions de guanyar aquest petit conte de tapa dura, il·lustrat, que es diu La locomotora i altres poemes divertits. Una proposta infantil avui, però com que és poesia, jo m'atreviria a dir que és per tothom, eh? Tots en gaudireu d'aquests poemes tan simpàtics. El concurs avui va sobre vocabulari referit a les persones. Deixem enrere l'alimentació, amb la qual hem estat jugant i aprenent durant aquests mesos, d'ençà de l'inici de temporada, i avui obrim capítol amb lèxic sobre les persones. Aquest és l'àmbit en el qual ens movem, que seria ja una primera pista. Una segona, doncs nosaltres us donem una segona, o més aviat l'explicació de com funciona. Us dono una definició, l'explicació, i us dic quantes lletres té, i vosaltres m'heu de dir la paraula. El número de lletres sempre ajuda, i la definició, doncs, també és definitiva. I només cal que truqueu al 938722626, al telèfon de Ràdio Vilafranca, i jugueu amb nosaltres. Tant si l'encerteu com si no, és igual. Tots els números entren al sorteig que farem una miqueta abans de 11:45 i regalem el llibre. Anem, doncs, per la primera definició. En dic unes 3 d'entrada, com fa la Teresa, i així poden anar arribant les trucades i aneu rumiant quina paraula pot ser. Recordem l'èxit sobre persones avui. La primera, com s'anomenen dues germanes que van néixer el mateix dia? La paraula té 8 lletres. La volem en femení, per tant són 8 lletres. La paraula també és molt semblant en masculí, però us preguntem per dues germanes que neixen el mateix dia. Quina paraula busquem? 8 lletres. Una altra definició. Un noi que fa dolenteries és, i busquem l'adjectiu, és llarg. En aquest cas té 11 lletres. Un noi que fa dolenteries és, aquest adjectiu d'11 lletres, és la paraula que busquem i que heu de dir-nos trucant al 938722626. I la tercera, criatura acabada de néixer. Són només 4 lletres i com a pista ja llenço la idea, la possibilitat que hi ha dues paraules que responen a aquest significat i que totes dues tenen 4 lletres i que, segons m'apunta la Teresa en els apunts que m'ha passat, les dues serien bones, les donaríem per bones totes dues. Criatura acabada de néixer, 4 lletres. També busquem un adjectiu per dir un noi que fa dolenteries és, 11 lletres, i com s'anomenen dues germanes que van néixer el mateix dia, en femení, i en aquest cas són 8 lletres. Sona el telèfon de Ràdio Vilafranca al 938-17-26-26. Comencem així el concurs amb la Fina. Bon dia.
Hola, bon dia. Mira, m'ha cridat l'atenció a la paraula de les dues noies que neixen el mateix dia.
Sí.
M'ha vingut al cap un nom que fa anys que no el sentia. Siameses. Què pot ser això?
Crec que no.
No? Doncs bessones.
Aquesta
però
segona.
Siameses, mira, no sé per què m'ha vingut al cap que fa anys que no el sento.
Crec que siameses, ara ho buscarem, eh?
Sí.
Vol dir una altra cosa. Ah, això. Sí que serien bessones, Fina, però en aquest cas els seus cossos estan units.
Sí.
I nosaltres no dèiem res de cossos units, només de dues germanes que van néixer el mateix dia. Per tant, bessones, com tu deies, està bé. Si a més serien unes bessones que neixen amb els cossos units per una part o altra, que després s'han de fer operacions complicades generalment per separar-les perquè, si no, no
sí,
tenen possibilitats de sobreviure.
Ja sé què vol dir, sí, sí.
Doncs bessones, vuit lletres, sí, aquesta sí.
I l'altre que he dit, ja no me'n recordo ara.
Siameses.
Ah, això. Vale, hasta miraré què significa això, perquè de cop m'ha vingut el cap.
Doncs són dues bessones, però en aquest cas que sí. Tenen el cos unit. A vegades
sí,
comparteixen
sí.
Òrgans fins i tot.
Vale, vale. Bueno.
Gràcies, vinga. Fina, sort amb l'U.
Molt bé.
Que vagi
gràcies.
Bé.
Gràcies.
Adéu, bon dimarts.
Sí, adéu.
Sona de nou al telèfon de Ràdio Vilafranca, el 938-17-26-26, i recordem que tenim un parell de definicions més. Jacqueline, bon dia.
Bon dia.
Tens el número 2.
Molt bé. A veure, digue'm.
Per quina vas?
Per la segona pregunta, potser.
Vinga, la que vulguis.
La primera ja me l'han pres, la segona, aviam.
Digues.
Com és?
Ah, que no l'has escoltat.
Entremaliat i pensat.
Sí, i tant, perfecte. Aquesta era llarga, eh?
Bueno.
Entremaliat, sí, si fos noia, entremaliada, com que dèiem, un noi que fa dolenteries
sí.
És entremaliat. 11 lletres, aquest és l'adjectiu que buscàvem.
Bueno.
Perfecte. Jacqueline, aprofito per dir-te que la setmana passada vas guanyar el llibre. Quan vulguis, passa-la a recollir o envia algú a recollir-lo.
A veure, de la setmana passada tinc el llibre?
Sí, vas guanyar tu.
Doncs és que no vaig com que hagi d'anar d'un lloc a l'altre i no vaig gosar a preguntar. Ah, sí?
Sí, sí, és tot teu.
Ai,
quina alegria, oi?
Em feu molt feliç, la veritat.
Veus que bé? Ara sí. T'he fet contenta.
Gràcies, gràcies.
A tu, Jacqueline, que vagi bé, bon dimarts.
No vaig gosar a moure'm del menjador a l'habitació, on tinc la ràdio, l'altre tinc el telèfon, és un problema. I ja no vaig gosar perquè no vaig entendre. Era com que... que contenta que
doncs mira, una setmana més tard donem l'alegria que has guanyat.
Ai, sí, gràcies.
Que vagi bé.
Bon
adéu.
Bon dia.
Adéu, adéu. Ens queda una definició i tenim una nova trucada. Tranquils, que hi ha més paraules i podreu jugar amb nosaltres. Josep Maria, bon dia. Ara comunica el Josep Maria. Torna a trucar, doncs, Josep Maria, al 938-17-26-26. Recordo la definició que tenim pendent. És criatura acabada de néixer i són quatre lletres. Ha penjat de nou el Josep Maria, potser no sabia aquesta definició. Va, n'hi posem una altra. Perquè ens truqueu. Senyal que deixa el peu a terra. Són set lletres. Paraula que serveix per explicar la senyal que deixa un peu a terra. Set lletres. I pendent també, criatura acabada de néixer, que són quatre, i aquí com a pista donaríem per bones un parell de paraules, totes dues amb quatre lletres. Ara sí, hem recuperat el Josep Maria. Bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Bueno, hola.
Això ha sigut una mica, diguem, accidentat.
Sí.
No sé si ja s'ha dit o no.
No, no s'ha dit, no s'ha dit.
Sembla que quedava una de les tres primeres que heu dit.
Sí.
Que és acabat de néixer, no sé què. Jo diria que és nadó.
És una de les dues opcions que serien vàlides. Perfecte, nadó. Són quatre lletres.
Sí.
I aquesta és bona. I encara n'hi hauria una altra que també estaria bé, però perfectament bona.
No sé quina seria. Infant no.
No, però tu ja n'has encertat una. Tu ja t'has guanyat sobradament el número 3.
Ja m'he guanyat les garrofes.
I tant, i tant. Sí. Deixem que sigui un altre oient, però nadó és una de les dues que buscàvem. És bona, Josep Maria. Gràcies per la trucada.
No, gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia, bon dia.
Continuen arribant trucades i de paraules en tenim moltes. Paquita, bon dia.
Hola, bon dia, guapetona. Ja m'han tret el nadó.
Ah, però hi ha una altra paraula que també serviria i també té quatre lletres, eh?
Sí, va, a veure si va cert o l'endivino.
Escolta, d'entrada, tens el 4 i queda aquesta paraula per criatura acabada de néixer que no és nadó, que és una altra i també té quatre lletres, o la senyal que deixa el peu a terra 7 lletres?
El peu a terra...
La marca, la senyal que deixa el nostre peu a terra?
Sí, ara. Posar-te de peus a terra.
No, és una sola paraula.
Ah.
És una paraula que serveix per dir la senyal que deixa el nostre peu a terra, per exemple.
Una marca.
És que fa al·lusió al peu en concret. Una marca pot ser moltes coses, però quan és el nostre peu, per exemple, si vas a la platja i a la sorra... Hi ha senyals de peus, com es diu? Mira, te'n llenço una altra. També va de senyals. Senyal que deixa el dit, en aquest cas és el dit, no el peu, sobre una superfície. 8 lletres.
Posa el dit. Una radiografia?
No, per exemple, quan vas, no sé si encara ho fan, eh? Abans, quan anaves a fer-te el DNI, et sucaven amb tinta el dit. Digues? Digues, Paquita?
Sí, quan anaves això, deixaves la huella que deia un en castellà.
Clar, però això és el català al carrer. Com es diu la huella en català?
Pues d'on surt.
Ara no et ve. No t'amoïnis.
Ara ja sé quina és la... No em surt.
No passa res, no t'amoïnis. Gràcies per intentar-ho.
I la set, però ara no surt.
Ja veuràs com, quan ho diguin, diràs, ostres, és veritat, no passa res. Tens el 4 igualment.
Vale, gràcies. Però sap greu perquè és que...
No, dona.
No em surt.
Es tracta de jugar, tranquil·la, no passa res. Gràcies per participar. Fins un altre dia. Adéu.
Adéu.
Roser, bon dia.
Bon dia.
Tens el número 5 i unes quantes paraules. Si necessites que et recordi definicions, ho demanes.
No, diré la que té relacionada amb el peu.
Vinga.
La petjada.
Perfecte. Ara la Paquita s'estarà estirant els cabells i dirà, esclar, és la petjada. Senyal que deixa un peu a terra. Si fa referència al peu, petjada i, a més, quadra, 7 lletres. Genial. Ben guanyat aquest 5, Roser. Gràcies.
A vosaltres.
Bon dia. Tenim més paraules. Tenim pendent aquesta senyal que deixa el dit sobre una superfície. 8 lletres. La Roser ens ha encertat la senyal que deixa el peu a terra, que és la petjada, i si la senyal la deixem amb un dit, jo com a pista deia que quan renovaves el DNI abans, ara no ho sé, et sucaven amb tinta un dit i buscaven justament aquesta paraula. Són 8 lletres. També podria servir pel peu, però ho diem més quan fa referència al dit. I el Josep Maria ens ha dit que una criatura acabada de néixer és un nadó, perquè demanàvem 4 lletres, és veritat, però també hi ha una altra paraula que també té 4 lletres i també seria vàlida. I en llenço una altra, que és una paraula molt xula. A mi m'agrada molt i és llarga. Qui pensa en coses impossibles d'aconseguir és un o una, aquesta paraula que busquem, 12 lletres. I encara n'afegeixo una última. Aquell qui no sap res és un, en masculí, són 8 lletres. Truqueu-nos al 93-827-2626. Mentre esperem aquestes trucades, us expliquem alguna cosa de les paraules que heu anat encertant. Per exemple, bessones... és un adjectiu i vol dir que és nat d'un mateix par amb un altre o altres. Poden ser dos germans bessons, o en aquest cas nosaltres parlàvem de dues germanes, per tant, dues nenes bessones, masculí i femení. De bessó també tenim la paraula bessonada, que són un conjunt de dos o més germans bessons. Es pot dir, ha tingut bessonada, la Maria ha tingut bessonada. O un aplec de dos fruits bessons, no només persones. I hi hauria també la paraula, quan són tres, es diuen trigèmins o trigèmines, si són nenes. Això vol dir que és un dels tres nats d'un sol par. Aquest trigèmin o aquesta trigèmina és un dels tres nadons nascuts d'un sol par. I la Fina, que ens trucava, encara deia siameses. En el cas de siameses, vol dir que una part del cos o la totalitat del cos de les bessones està unit. Teníem també l'adjectiu entremaliat. Un noi que fa dolenteries és entremaliat o entremaliada. Vol dir que fa dolenteries pròpies d'una criatura, per exemple, quina nena més entremaliada. Sempre pensa quina en farà. I quan a nadó, dèiem que hi havia una altra possible paraula, i seria bebè, que també són quatre lletres. Tenim un bebè, que és un nen molt petit, un bebè bombolla, que seria un bebè nascut en un medi totalment estèril, o un bebè probeta, un infant concebut per fecundació externa, o també podem dir bebè a una nina de jugar, sobretot quan és molt luxosa. Són cinc trucades, així que anem a regalar aquest petit àlbum de poemes, La locomotora i altres poemes divertits. I surt el número 1. Per tant, Fina, aquest poemari és tot teu. I acabarem amb Sidoní, perquè just acaben de presentar el seu primer disc en català, Catalan Graffiti, una col·lecció de cançons de rock melòdic que diuen que l'han tret per treure's aquesta espineta clavada des dels seus inicis com a banda. I l'Àlex ens proposa Et puc odiar molt més. Se suposa que m'ha d'afectar. L'agulla cau al disc i començo a sagnar. Les cançons que més em maten, les cançons que més em maten, les cançons que em poso per estar més trist. Les cançons que més em maten, les cançons que més em maten, de tant i tant fingir no ho he aconseguit. He sortit de festa per veure créixer les males herbes. Són el nostre tema, ja és aquí la pena.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:45. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès crearà un parc per infants de 0 a 4 anys a l'Avinguda Baix Penedès.
La Junta de Govern del passat 3 de novembre va aprovar a petició de la Regidoria de Via Pública la contractació del subministrament i la instal·lació d'un equipament de joc infantil homologat destinat específicament a infants de 0 a 4 anys per crear un parc a l'Avinguda Baix Penedès 12, just al costat del Rebost Solidari. La contractació inclou la instal·lació de la tanca perimetral de seguretat, la porta d'accés, la retolació homologada i la corresponent execució dels treballs d'instal·lació i ancoratge segons normativa vigent en matèria de seguretat en àrees de joc infantil. La contractació es fa amb l'empresa Happy Ludic Playground and Urban Equipment SL per un import de 13.390,59 €. Microtrup celebra el seu 25è aniversari amb l'espectacle La revolta de les lletres. La companyia de teatre de Titelles Microtrup, amb seu a Sant Quintí de Mediona, celebrarà el seu 25è aniversari el dissabte 22 de novembre d'aquest 2025. Per commemorar l'efemèride, conviden el públic de totes les edats a gaudir del conte La revolta de les lletres. L'acte tindrà lloc al pati de la Biblioteca Municipal Joan Cerdà i Lloret a les 12 del migdia. El Turó Salut Mental, l'Associació de Familiars i Amics, ha dut a terme aquest dissabte el primer concert vermut solidari, una iniciativa que uneix música, solidaritat i consciència social. El concert s'ha celebrat al Sam Café a càrrec del grup de música del Turó i les actuacions de Set de Rumba, Anna Roig i J.C. Herman. Xavier Aranda, alumne del Turó i organitzador del concert, parlava dels reptes de l'associació. El concert vermut neix amb l'objectiu de crear espais de trobada entre famílies, professionals i amics per fomentar la participació i el suport mutu. L'Olardolenc, Biel Pallissa i la torrelavitenca Cesca Vallverdú aconseguien la setmana passada una merescuda tercera posició a la Copa d'Europa de Patinatge Artístic Júnior, celebrada a Matosinhos, Portugal. La parella forma part del Club Patí Sant Ramon. Malgrat portar poc més d'un any entrenant junts, la parella va demostrar una gran compenetració i solidesa sobre la pista, aconseguint el bronze europeu i consolidant-se com una de les parelles júnior més prometedores d'Espanya.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Passen 4 minuts tocats de 11:45. Amb Carles Gala, els dimarts tafanegem la tele convencional i les plataformes i us destaquem perles, perquè d'oferta n'hi ha moltíssima. Carles, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bé, contenta de saludar-te. Justament volia parlar amb tu de Telecinco, d'aquesta deriva. N'hem parlat ja alguna vegada, però sembla que no aixequen cap, no? Han estrenat un parell de realities potents. I ni així, eh? No treuen cap, amb un 8 i escaig de mitjana mensual. No hi ha manera, ni Gran Hermanos, ni La Isla.
No, ni... És que o sigui, estan en una situació molt, molt complicada. Recordeu que això de la televisió a vegades és qüestió d'hàbits de consum, no? I que quan canvies un hàbit de consum, de posar una cadena concreta, de tenir un tipus de personatges que són els que acostumen a acompanyar-te, no? Tu escoltes o veus un programa de ràdio, doncs et familiaritzes amb aquell contingut i se't fa com si fos teu, no? Allò és un hàbit de posar un canal i deixar-lo, no? Aquí sempre diem, no? Aquí, sí, jo soc de TV3, no? I poso TV3, posin el que posin, no? Doncs una mica això són hàbits de consum. I l'hàbit de consum de Telecinco, que fins ara hi era, perquè moltíssima gent consumia doncs, els realities que feien, els tipus de continguts, els Sálvames i tot allò que hi havia, doncs realment el fet de desaparèixer el Sálvame va crear un forat molt gros dintre de la cadena que va canviar l'hàbit de consum. Què significa? Si deixes de veure, per exemple, aquell programa que tu estaves acostumat a veure'l, deixes de veure la resta de continguts de la cadena a poc i deixes d'entendre fins i tot la lògica, no?, d'aquella cadena que al final el que feia era retroalimentar-se amb personatges que sorgien de realities, que després d'aquells realities s'anaven cap al Sálvame, que després del Sálvame el posaven al matinal, que després del matinal el anaven movent, és a dir, van crear tot un univers que econòmicament era una màquina de fer diners, perquè realment els hi costava molt pocs diners a aquests personatges, perquè no eren famosos, eren anònims que de cop i volta els hi blindaven amb uns contractes llarguíssims en el que tenien els drets de per vida quasi d'aquesta gent, a preus, diguem-ne, que no tenien res a veure amb el preu del mercat d'un personatge famós. Per tant, era una màquina brutal, era líder, funcionava. I això ha canviat. El per què? Doncs jo crec que no, el que dèiem doncs és un hàbit de consum, aquell programa va desaparèixer, la gent ja no enganxa o ja no entén la filosofia dels programes, i per tant això és molt complicat. I l'altre és la pressa, tenen pressa. És a dir, això és una empresa, no ho oblidem, i han de facturar, i per tant tenen pressa de que això comenci a funcionar. I no hi ha paciència, no, els programes no tenen temps per adaptar-se al contingut, volen que l'audiència ràpidament connecti, funcioni i s'enganxi, i això és complicat. Llavors, un gran hermano, que si ara sí, ara no funciona, ara la gala diària la trec, ara la poso la nit, ara poso un presentador nou al capdavant, intenta, en comptes del Jorge Javier, posen un altre presentador, que no recordo com es diu. És a dir, van fent canvis, a veure si aconsegueixen tenir doncs, la solució, però realment no està arribant. I estan molt, molt nerviosos en el grup Mediaset, perquè no saben com això doncs, acabarà, ja veurem.
Sí, sí, l'audiència, els números que manen, i més a Telecinco no els acompanyen, estan caient al seu mínim històric, tant Gran Hermano com la cadena en general. Segurament quan acabi aquest novembre estaran per sota del 9,3, que ja era un mínim històric del 2024.
Sí, sí, ara mateix, al novembre estan al 8,9, ara mateix.
O sigui, imagina't.
A 18 de novembre. La primera és Antena 3, amb un 13%, la segona, Televisió Espanyola, la U, amb un 12,3%, i, com dèiem, doncs, Telecinco, amb un 8,9%. Televisió Espanyola, en contrapartida, doncs, també és veritat que han trobat la fórmula, eh? És a dir, a diferència de Telecinco, Televisió Espanyola, allò que fa, allò que triomfa. És a dir, també és curiós. Potser no sempre és líder, però acumula audiències importants. És a dir, des de la revuelta, que sempre diem que no ha quedat el primer, que l'hormiguero sí, està per davant, però té un bon registre
d'audiència. Però es va mantenint, no?
Però es va mantenint. És a dir, té sempre al voltant de 1.800.000 persones que està allà cada dia, no? És entre el 12, 13, 14% de share, segons el personatge que hi vagi, no? Però és que té programes com Aquí la Tierra, que també funciona molt bé, els telediarios, que els hi funciona molt bé, però és que les sèries de la tarda els hi funcionen molt bé. És a dir, al final, Televisió Espanyola ha aconseguit Masterchefs, la sèrie que també van fer, una sèrie aquest cap de setmana sobre Mientras dura la guerra, és a dir, va fer un 16%, per tant, van fent, Televisió Espanyola han trobat el model, Telecinco no, i això doncs, fa que ara per ara sigui un problema. A Catalunya, de moment, TV3 manté el lideratge, són molt conservadors en aquest sentit, en la programació, i si funciona no ho toquis gaire, i de moment TV3 doncs, continua al capdavant aquí a Catalunya.
Per tant, la 2CAT no està esgarrapant audiència?
No, va esgarrapar només el programa, diguem-ne, del Xavi Bundó, sí, que fa els dimarts, la resta de programes estan allà, i no, realment arriben a una audiència per sobre una miqueta a vegades de la mitjana de la 2, però la 2 té una mitjana molt baixa. Estem parlant d'un 3,7%, d'un 2, d'un 3, vull dir que és fàcil, doncs, diguem-ne. I sí que és veritat que a l'hora de fer Televisió Espanyola en català, la 2CAT, tampoc s'han pressionat a que això sigui ja un èxit des del primer dia. De fet, aquesta setmana hi ha hagut canvis també a nivell de direcció de Televisió Espanyola a Catalunya. Esteve Crespo, que fins ara continua al capdavant, diguem-ne, de la corresponsalia o el centre de producció de ràdio i televisió a Catalunya, però en canvi l'Oriol Nolis, que era com el director de Televisió Espanyola a Catalunya, el que fan és passar-lo a director de continguts de Televisió Espanyola a Catalunya. No hi ha un director de Televisió Espanyola a Catalunya, sinó que hi ha una figura que fa de director de la ràdio i de la tele. Això no significa res, no ho fan perquè hi hagi hagut mals resultats, sinó simplement perquè al final el que estan és rebaixant una mica l'estructura directiva i continuen apostant i continuen fent més programació en català, que és la que està prevista a partir del gener, ampliar contingut, entrarà també el Basté, entrarà també altres continguts d'altres programes que s'aniran apareixent al llarg de la graella.
Sí, el que no acabo d'entendre és que han fet un inici a bombo i plateret, però a mitges tintes, no? Perquè els plats forts estan per venir encara, els aniran dosificant.
Sí, jo suposo que van tenir pressa, perquè això també, recordeu que hi ha un tema polític darrere tot això, van tenir pressa a posar en marxa el canal. Les produccions audiovisuals, sabem que totes tenen un tempo, i sobretot si són grans produccions, doncs necessiten un temps per gravar-les o preparar-les, i sí que es van afanyar per intentar obrir el canal el més aviat possible, per tenir aquest contingut en català, encara que sigui de formats més petitons, perquè al final els formats que han fet fins ara doncs tampoc són grans diguem-ne, continguts. El del Xavi Bundó, que funciona, però al final no deixa de ser una entrevista de dos personatges amb imatges del Nodo, vull dir, tampoc no estem parlant d'una superproducció. I la resta que vindran, doncs sí que han necessitat més temps en la preparació del programa.
Les mamarats i fluixetes, no? No hi ha molts recursos darrere.
Fluixetes, per no dir que realment...
Justes, justes.
Justeja molt la qualitat del programa, de la realització, de la posada en escena. Sí que van començar, a més, en un mini plató que tenien als estudis de Poblenou, a Barcelona, dintre de Ràdio Nacional. Hi ha un petit plató de televisió, però molt petit. I es van posar allà i estaven molt enxubades allà, que vull dir que el contingut... Fluixet, realment, i fluixet d'audiència, també. Vull dir, no creguis que també els està funcionant gaire bé. Veurem també com acaba. Sí que, per exemple, a la 2, aquesta setmana, en la versió, diguem-ne, de Canal Espanya en castellà, s'han carregat un dels programes, potser, de Cultura 2, que era un programa també magazín de cultura, que es produïa des d'aquí de Sant Cugat, però que finalment doncs, sembla que ser doncs, que la 2 de l'Espanyola prefereix fer un nou magazín, un pèl diferent, i que aviat anunciarà també com serà aquest nou programa.
Doncs anem a les plataformes a recomanar sèries. Avui ens hem repartit la feina al 50% amb el Carles.
Sí.
Tenim recomanacions per les dues bandes. A mi m'agradaria començar per una sèrie que no és estrena absoluta, ni molt menys, porta tota la vida amb nosaltres, que és La que se avecina, a punt d'estrenar avui mateix la temporada 16. Això és tot un fenomen sociològic, Carles.
I a més hi ha fans, eh? Sí, fans declarats d'aquesta sèrie i dels personatges, perquè això prové de La quina quien viva, no?, d'Antena 3.
I de Telecinco també, no?, havien estat.
I de Telecinco, sí, sí, i van prendre els drets després a s'estrenar
a Prime
Amazon Prime avui,
sí, sí.
Però és una coproducció amb Telecinco, eh? O sigui, Telecinco acabarà emetent aquesta sèrie, perquè és una coproducció entre les dues cadenes, tot i que té, aquests convenis, suposo que és perquè ha pagat primer Amazon, ha pagat més Amazon, doncs ho estrena primer Amazon, però acabarà també tenint després la seva cobertura a través de la televisió, diguem-ne, convencional, en TDT, i res, una sèrie, això, que a qui li agrada molt, i hi ha hores i hores de gent que es miren aquest contingut i que els hi funciona molt bé, la veritat.
Són 15 temporades a l'esquena que porten els veïns de Contubernio 49 i a partir d'avui, en aquesta 16a temporada, seguiran vivint i perseguint els seus somnis. Per exemple, Amador triomfarà com a empresari mentre té un nou amor peculiar. Antonio reclutarà nous minions per ajudar-lo en els seus plans de president totpoderós. Ioli i Òscar són atropellats per la maternitat i Martín estrena restaurant, entre moltes altres coses. Així es promocionen.
Yo te nombro vicepresidente y nomine Patria Tirti y Espíritu Santo. Te necesito resurgido de mis cenizas como Donald Trump.
¡Tutu! ¡Viva! En Tutu Rivas tenemos una flota de más de 30 tutus. Que son todo hombres, no hay una sola mujer.
Big Street.
Que hay que contratar más mujeres. ¡Urge!
Ah, pues contratamos a la Urge.
Oye, a veces se me olvida que eres imbécil.
¿Tú quién eres?
El último guardián de la República, el maestro Dyson. Un cortador.
Javi, que hace mucho que no te digo el hijo de puta que eres. Adiós, cabrón de mierda.
Una sèrie que, com recordava el Carles Gala, va tenir una nova vida gràcies a la seva arribada a Prime Video. I ara, això sí, les temporades són més curtes, són 8 episodis i només duren 50 minuts. Te'n recordes quan duraven una hora i escaig?
Sí, sí. Jo havia vist poc, d'aquesta segona versió. Jo havia vist la Quina i Quien Viva, però sí, sí, són sèries que els models d'abans eren com més s'allargui, millor, que així el prime time ocupa més espai i guanyem més calés.
La incògnita d'aquesta 16a temporada és com es desfan del personatge del Fermín, que és Fernando Tejero, perquè va anunciar que deixava la sèrie i... Ara veurem de quina manera, no? Marxa o ha marxat?
Ho veurem, veurem.
Anem per una
no tinc ni idea d'aquesta sèrie,
oi?
Més a més, jo.
Tu tens una proposta molt diferent.
Sí, bueno, que tampoc no la veuré, ja t'ho dic ara.
D'acord.
És una telenovela argentina que s'estrena aquesta setmana. De fet, demà s'estrena. És una setmana fluixa de continguts i d'estrenes. I jo crec que està a punt d'arribar la setmana que ve, el divendres de la setmana que ve, dissabte de la setmana que ve, és el Dia d'Acció de Gràcies dels Estats Units.
Ah, sí?
I és possible que s'estiguin guardant continguts per aquella setmana d'estrena, que és com una setmana molt especial als Estats Units. I segurament la setmana que ve, o un cop passada aquesta Acció de Gràcies, és possible que ens arribin molts continguts ja enfocant cap a la temporada nadalenca. De moment tenim aquestes coses que van arribant. Aquesta, per exemple, és una telenovela, com dèiem, argentina, una dona que arriba al seu poble natal amb una altra identitat i que la seva presència genera sospites, però ningú imagina la veritat, que és que ella és la peça clau d'una sagnant venjança i arriba doncs, en aquest poble amb la venganza de la bastarda, hija de fuego, sona així.
El hombre que me destruyó la vida va a ser el que me lleve de la mano otra vez a ese nido de carancho.
Te doy la bienvenida a Villa Los Cóndores.
Tenías razón, es hermoso.
Hija del Fuego arriba demà a Disney i una altra proposta és per també demà dimecres, en aquest cas a Prime Video. Tampoc la veuré, igual que li passa al Carles amb Hija del Fuego. The Mighty Nein, els creadors de Legend of Vox Machina, tornen a Prime Video ara amb aquesta nova sèrie d'animació de l'univers de Dracs i Masmorres. Una història caòtica, més introspectiva i emocional, diuen, amb un munt de veus famoses, si l'escolteu, si la veieu en original, que donen vida als personatges, com Angelica Houston o Lucy Liu, entre molts d'altres.
It's a Luxon beacon. It's no religious relic. This beacon is a weapon.
Some kind of arcane weapon has crossed our border. War is coming.
I, Carles, una de les teves dues propostes és el hit de la setmana. Jo crec que tindrà molt bona audiència.
Sí, i és un tema que s'estrena a Movistar Plus i parlem del 23F. Estem parlant que la sèrie comença aquí, just en el cop d'estat del 23F, que va tenir lloc a Espanya el 23 de febrer de 1981. I a partir de la novel·la de Javier Cercas, Anatomia d'un instante, doncs dissecciona un dels moments crucials de la història recent espanyola, que és aquesta transició democràtica. I a partir d'aquí doncs, veurem a personatges com el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero, que va entrar al Congrés amb pistola en mà, i veurem doncs, també Adolfo Suárez, Santiago Carrillo i Gutiérrez Mellado, i veurem com els plantegen i com seran aquests personatges, no?, en aquesta sèrie, que, com dèiem, és, jo crec, que la sèrie més interessant de la setmana, que és Anatomia d'un instante, s'estrena dijous a Movistar Plus i sona així.
¡Viva España!
¡Viva!
¡España!
¡Puta!
¡España!
¡Grande!
¡España!
¡Libre!
¡Y esto es todo el mundo!
El origen de esta historia es la imagen de un instante y el gesto de tres hombres.
Sí. Quiero que seas presidente del gobierno.
Vamos a cambiar el orden político de este país.
Ten mucho cuidado, Adolfo. Si fracasas, nos llevan a los dos por delante.
Una sèrie que ha passat pel Festival de Sant Sebastià i el de Roma i que ha aconseguit el premi a millor sèrie a la secció oficial nacional de Serializados i també s'ha fet amb els guardons a millor actor per Álvaro Morte i millor vestuari als premis InStyle i que està basada en una novel·la d'un gran bestseller d'un escriptor que ven molt i molt, com és Javier Cercas, que té els seus detractors i els seus fans, però les coses com siguin, ven i molt.
Sí, sí, això no sempre, diguem-ne, tothom pot estar a gust dels continguts que apareixen, però sí que és veritat que això, estem davant d'una història que ha funcionat a nivell literari i que segurament doncs, tindrà el seu èxit o tindrà la seva fórmula televisiva i que estic segur que tindrà molt bona audiència, vull dir, funcionarà segur.
Són només 3 episodis a partir d'aquest dijous a Movistar Plus i l'última recomanació és un documental. Aquest diumenge a Disney Plus estrena Chris Hemsworth a Road Trip to Remember amb un dels actors de moda, és el Thor, per entendre'ns. I el que mostra és el viatge en moto que l'actor australià Chris Hemsworth, el marit de l'Elsa Pacati, molt aficionat a les motos, ha fet amb el seu pare, Craig, després que li hagin diagnosticat Alzheimer. I el tema del documental gira al voltant de la importància de tornar a visitar llocs importants del passat, perquè molts científics consideren que és una eina molt important amb algú diagnosticat d'Alzheimer per tenir una millor evolució de la malaltia. El promocionen així.
This is a photo of me and my dad and my I love this photo. Stand over there and film me. My dad and I are going on a road trip. No, wrong way,
és un documental, amb Chris Hemsworth, amb Thor, revisitant llocs que ha compartit amb el seu pare, acabat de diagnosticar d'Alzheimer, diumenge a Disney Plus. I acabem amb premis, amb nominats, que tenen moltes esperances dipositades, no?, els Premis Iris.
Sí, els Premis Iris són els que dona l'Acadèmia de Televisió, que sempre doncs, fan diverses nominacions amb molts professionals, però destacar alguns, per exemple, com a millor ficció, tenim sèries com Àngela, d'Antena 3, Dos tumbes de Netflix, La favorita 1922 de Telecinco, Querer, de Movistar Plus, Su Majestat, de Prime Video, o Jo Addicto, de Disney Plus. I després també donaran diversos premis relacionats amb millors informatius, programes d'entreteniment, programa divulgatiu i programa infantil. Però abans d'acabar, Sílvia, també m'agradaria, perquè sí que he estat tafanejant una de les sèries que fa setmanes vam anunciar que s'estrenava, que és The Paper, que és aquesta sèrie que és com un spin-off de The Office.
Sí.
No sé si l'has pogut veure
no,
a Sky Showtime.
No. Estic en Peaky Blinders. M'obliguen a mirar Peaky Blinders en versió original cada dia.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs aquesta de The Office, no, The Papers, si la voleu veure, està a Sky Showtimes, que és una d'aquelles plataformes que estan també dins de diverses plataformes, com per exemple a Movistar o a Prime. Doncs és una sèrie que al final el que tracta és una redacció d'un diari local dels Estats Units, en el que fan diari perquè realment l'empresa és paperera. Llavors hi ha la secció de paper de vàter, hi ha la secció d'altres tipus de papers i tenen el diari perquè com que tenen una rotativa i poden fer paper i poden imprimir, doncs van muntar un diari que antigament havia sigut un superdiari, diguem-ne, que tenia quasi 90 treballadors. En aquell moment, doncs, ha fet fallida, comença la sèrie en què això ja no funciona i han de crear una nova estructura per no tancar el diari. I acaben agafant gent doncs, que està a comptabilitat de l'empresa general o que simplement estan doncs, a la secció de paper de vàter i el posen a fer de redactors d'aquest diari i surten al carrer a buscar notícies a lo loco, diguem-ne. I és una comèdia que està bé, és divertida. Són uns capítols curtets, inicis i desenllaç més o menys en cada capítol, tot i que té una continuïtat, però entretinguda, que fa temps que a vegades no teníem una comèdia per anar veient de tant en tant, i aquesta de The Paper, que va funcionar molt bé als Estats Units, i aquí també arriba, i que us recomanem des d'aquesta secció.
Gràcies per la recomanació, Carles. Bona setmana.
Igualment, adéu-siau.
I ara, per acabar, la Lourdes Meronyo ens sorprèn amb una història, quan vulguis.
Mira, he agafat el relleu del que deien els polítics, de que roben tants mòbils.
Sí.
Doncs, a banda d'això, us heu sentit alguna vegada com que sou esclaus del telèfon mòbil? De que hi ha una addicció potent?
Sí, sí, més del que m'agradaria, sí, tant.
Doncs, han inventat una cosa molt xula per treure l'addicció al telèfon mòbil.
Això interessa.
I desenvolupo. Aviam, desenvolupo.
I tant, i tant.
Una empresa de neurociència ha desenvolupat una funda d'acer inoxidable de 2,7 quilograms per tal de limitar el temps de l'ús del telèfon mòbil. El producte pretén reduir l'addicció digital mitjançant el cansament físic que provoca sostenir-lo. La companyia Mother Neuroscience ha dissenyat una carcassa que contradiu la tendència del mercat. En lloc de ser lleugera, és pesada, difícil de manipular, i l'accessori està compost per dues peces metàl·liques que s'ajusten amb cargols, al tanto, al voltant del dispositiu. El seu pes supera el d'un ordinador portàtil de 16 polzades. Inspirada en el telèfon Black Diamond dels anys 80, la funda no cap a la butxaca i resulta incòmoda de sostindre-la durant molt de temps. Aquesta molèstia, precisament el que busca, és generar, doncs, aquesta resposta automàtica, és a dir, deixar el telèfon a un costat. Per treure la carcassa és necessari utilitzar una clau Allen. Un detall que desintensiva la seva remoció freqüent. I val, això sí, hi ha les dues versions, la d'acer inoxidable, que val uns $210, i una versió de llautó més pesada, que val $500. Com ho veieu?
Seria divertit, estaria bé que fos veritat, però no veig jo que hagin apostat per desenvolupar aquesta funda quan el que volen és tenir-nos enganxats i treure el suc al màxim. Jo diria que no és certa.
És certa.
De debò?
És,
avui
m'has
enganxat, eh? Tot...
Avui t'he enxampat directe.
Sí, sí,
és certa la notícia. I, de fet, explicaven, no?, de... El que estan buscant és finançament i estan fent com una mena de crowdfunding, perquè, clar, la seva proposta, doncs, combina la ironia, el disseny i la neurociència aplicades als hàbits digitals. Ara, això sí, val pasta, eh? Però com a forma de treure's l'addicció al mòbil, ni tan mal. Això sí, t'agafarà un mal de mà brutal.
Sí, no sé jo si prosperarà, eh? Però la intenció és bona i almenys ens posen a l'abast una eina si volem desenganxar-nos.
Exacte, tal qual.
Bona troballa. Moltes gràcies, Lourdes, que tinguis bon dimarts.
Igualment, adéu-siau.
Així acabem aquest dimarts 18 de novembre al Penedès en xarxa. Gràcies per haver-nos acompanyat al llarg d'aquestes 3 hores i fins demà.